Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Adrià Atardi Villar. Giorgia Meloni vol augmentar el temps màxim d'internament dels migrants que arribin a les costes italianes. Aquesta és la resposta de la primera ministra a l'arribada massiva d'embarcacions d'aquesta setmana a Lampedusa. A més, Meloni demana un front comunitari per frenar la sortida de migrants del nord d'Àfrica.
Una missió europea, inclosa una missió naval, si cal, d'acord amb les autoritats nord-africanes, per aturar la sortida dels vaixells. També cal verificar a l'Àfrica qui té dret o no a l'asil, acollir a la Unió només aquells que realment hi tenen dret d'acord amb les convencions internacionals i al mateix temps treballar amb inversions serioses en desenvolupament al continent africà.
Giorgia Meloni també ha convidat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, a visitar l'illa per entendre la gravetat de la situació. Aquest divendres han desembarcat a Lampedusa 300 migrants més que se sumen als prop de 4.000 que encara hi són. Aquí a Catalunya, Girona limitarà a un 4% el nombre de pisos turístics al conjunt de la ciutat i no en permetrà de nous al barri Vell, on es concentra la majoria. La mesura coincideix amb la finalització d'una moratòria de 2 anys. L'alcalde, Lluc Salelles, destaca que la mesura és un compromís de govern.
Aprovarem una cosa que feia molt de temps que aquesta ciutat se n'estava parlant, que s'estava demanant que hi hagués una regulació i que per nosaltres doncs, és important, com a equip de govern, donar resposta a un tema que durant molt de temps ha estat a l'agenda política i que, a més, és una prioritat per a aquest govern.
Actualment hi ha 763 pisos turístics legals a la ciutat de Girona. La selectivitat de l'any que ve incorporarà fins a 4 assignatures optatives noves. Seran arts escèniques, ciències generals, història de la música i de la dansa i literatura dramàtica. Una altra novetat és que història de la filosofia tornarà a ser una matèria comuna i, per tant, l'alumnat haurà d'escollir entre aquesta assignatura o història a la fase general. El president dels Estats Units, Joe Biden, demana a les 3 grans empreses de l'automòbil de Detroit que comparteixin amb els treballadors els beneficis rècord obtinguts l'últim any. Biden creu que cal entendre la frustració dels treballadors de General Motors, Ford i Stellantis, l'antiga Chrysler, que s'han declarat en vaga conjunta per primera vegada a la història del país en demanda de millors condicions de treball.
Entenc la frustració dels treballadors. Mereixen una part justa dels beneficis que ajuden a crear per l'empresa i crec que en endavant els beneficis rècord de les empreses han de comportar contractes rècord pels treballadors. Els beneficis que tenen s'haurien de compartir amb els treballadors de l'automòbil.
I avui ha mort als 92 anys l'empresari farmacèutic i mecenes Antoni Vilacases, president de la Fundació Vilacases d'Art Contemporani. Vilacases va fundar la Fundació l'any 1986 com a entitat privada sense ànim de lucre per reforçar la investigació sociosanitària, però a partir de l'any 1998 va posar el focus en la promoció de l'art contemporani català. Tot plegat el mateix dia que hem conegut la mort d'un altre nom destacat del món de la cultura. Un dels compositors d'aquest clàssic, l'italià Franco Magliacci, ha mort als 92 anys. Nel Blu dipinto di Blu, coneguda popularment com a Volare, és només un dels molts temes històrics que Magliacci va compondre, com també una rotonda sul mare. Segons han informat mitjans locals, l'artista ha mort en una clínica de Roma. A més, d'escriure cançons per a grans músics italians com Mina, Rita Pavone, Gianni Morandi i Domenico Modugno, també es va dedicar a la producció discogràfica i a caçar talents. Magliacci deixa una gran empremta, sobretot en el gènere de la cançó italiana. I ens queda la informació esportiva d'aquest divendres amb el David Ubac.
La Lliga Femenina de Futbol ha arrencat aquest divendres amb un partit de la segona jornada després que es desbloquegés la convocatòria de vaga que va afectar la primera. Un València 0, Real Madrid 2. Aquest dissabte el Barça visitarà el Madrid Club de Futbol amb baixes per lesió de Salma Parayuelo, Jana Fernández i Kira Walsh. El Llevant Les Planes, per la seva banda, jugarà al camp de l'Eibar. Tot això el dia que 39 jugadores de futbol han anunciat a la Federació Espanyola que fan falta més canvis estructurals, a més de les sortides de Luis Rubiales i Jorge Vilda. L'ens federatiu ha respost assegurant que hi haurà decisions rellevants, però això sí, demana temps. Aquestes jugadores, per tant, descarten jugar els 2 pròxims partits de la Lliga de les Nacions. A la primera divisió masculina torna a la competició després del parèntesi pels partits de seleccions. Aquest dissabte el Barça rebrà el Betis amb Xavi Hernández, que dona la renovació per feta. La jornada 5, per cert, ha començat aquest divendres amb el Rayo Vallecano 2, a la vez 0. I a segona s'ha disputat el partit que ha encetat la sisena jornada, el Saragossa 1, Racing de Santander 1. Un marcador que deixa l'Espanyol a 3 punts, però amb opcions d'atrapar els aragonesos en el lideratge si els blanquiblaus derroten diumenge l'Aldenc. I acabem amb handbol, perquè la Lliga Sobal, el Granollers, ha saldat el seu partit de la segona jornada amb una derrota a la pista de la Naitasuna per 30 a 26.
Fins aquí les notícies.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
Viure és fer política.
Aquest diumenge s'hi estira l'actriu Mercè Arànega.
Vull dir, encara que tu verbalment no et posicionis en un lloc o en un altre, amb els fets, amb el que fas cada dia, t'estàs posicionant.
El divan amb Sílvia Coppolo.
Per tant, qui digui que no fa política menteix o no sap el que està dient.
15a temporada. El valor de la conversa.
El divan s'hi està divinament.
Aquest diumenge a les 9 del vespre. També a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio. Lewandowski, xuta, Lewandowski, gol!
Possible un dia de partit. Tot és possible a la TDT. La transmissió d'en Torquemada. Dissabte a partir de les 8, la TDT del Barça-Betis a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud...
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
De quina asseguradora mèdica ets?
Jo? De la dels metges.
De la dels metges, és clar.
Som de la dels metges.
Assistència sanitària, creada per metges, gestionada per metges, dirigida per metges i recomanada per metges. Assistència sanitària, la dels metges.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de DAM, Assistència Sanitària i CaixaBank.
Finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Doncs ja hi som aquí, una setmana més, a la Finestra Indiscreta, a Catalunya Ràdio, ho heu sentit bé, programa de cinema històric, camí dels 37 anys, i fins a les 2 de la matinada estarem aquí parlant de cinema, sèries, cultura, tot el que vulgueu i més. De 2 a 3 hi haurà l'audiovisual, t'ho pregunto ràpid per matar els temes directament.
No, m'ho repetiràs tantes vegades com convingui al llarg de les 2 hores, sisplau. Avui, de fet, comença l'audiovisual de temporada, després de l'homenatge a Carl Davis que li vam fer la setmana passada. De 2 a 3 farem ja el primer capítol del recorregut amb 4 magnífics, és a dir, els compositors Franz Waxman, Bernard Herrmann, Jerry Goldsmith i James Horner, que aniran agafats del braç, i cada programa sonaran tots 4. El que passa és que avui, per començar, començarem pel final. Les 4 darreres bandes sonores de la seva carrera.
No, comencem pel principi. Com hem dit, cada setmana obrirem amb un tema, una cançó, un fragment de música diferent que anirem proposant nosaltres, proposant vosaltres, oients, que crec que ja arriben
sí,
peticions.
Sí, arriben moltes, però gairebé totes de músiques de pel·lícules. És curiós, eh? O sigui, ja posarem i tant que sonaran, però la idea no era que fossin precisament de pel·lícules. Podeu posar la cançó que us agradi del món que us agradi.
Per exemple, aquesta Kansas que esteu escoltant de Corey Taylor. Per què? Perquè és el meu cantant favorit, però no només això.
Enxufat, enxufat.
No, hi ha una excusa. Avui ha sortit el seu nou disc. Per fer-vos allò una mica de memòria, és el cantant de Slipknot, potser és una mica fort per
encara
vosaltres.
Encara és Slipknot?
Sí, però també és el cantant de Stone Sour, que és un grup
ja no,
que està,
això ja està
molt millor. Ara Corey Taylor en solitari.
És el número 8.
És el número 8, efectivament. Va publicar el disc CMFT, que jo ho interpreto com Corey Motherfucking Taylor, i ara ha tret la segona part, MF2, concretament. Aquesta cançó es diu Kansas, i escolta, al cinema Kansas ho hem viscut a Superman, a Bailando con Lobos, El Mago de Oz, a Critters, a Picnic, en fi, les pel·lícules de Sangre Fria, clar, de les del Truman Capote, Twister, Bird, i evidentment Kansas City del Robert Altman, que queda per allà al costat. És una terra meravellosament cinematogràfica.
És un tio que està com un llum, perquè el que hauria de fer és veure totes les pel·lícules d'aquesta setmana, perquè li agraden les màscares, hi ha pel·lícula amb màscares, li agraden els tatuatges, hi ha pel·lícula amb tatuatges, li agrada l'oxigen, totes les pel·lícules estan plenes d'oxigen, i Cases Encantades a Venècia, un munt,
Totes les que vulgueu, doncs escolteu, i a més, avui tindrem noves presències a la Finestra Indiscreta. Programa que hem fet Ignasi Abad, Sílvia Andrés, Mariona Borrull, Oriol Fidalgo, Àlex Gorina, Alfons Gorina i tota la resta, Desi de Fez, Elis Punt, Guillem Marí, Fausto Fernández, Francesc Garriga, Violeta Covaches, Alba Laguna, Carla Romero, Esteve Soler, Àlex Tapiol, Núria Vidal, facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat i twitter@finestracr.
I Marta Armengou i Josep Maria Bunyol, eh? Sisplau.
Sí, és que la llista és aquí interminable. Recordeu-vos d'enviar-vos les vostres peticions, de demanar-nos de venir al programa, que també...
També hi ha algú que ja ha demanat d'acompanyar-nos un dia.
I el que m'encanta és que ja esteu escrivint sobre les pel·lícules de la vostra vida. Alerta, que arriba la primera de la temporada.
Salimos de aquí y estamos aproximadamente aquí.
Y hemos invertido 7 días.
Hemos de dirigirnos al poblado de los Caluanas, que está aquí. Ahora bien, el mapa de Curtis empieza donde termina el gran mapa, en el poblado de los Caluanas, y tardaremos mucho en llegar. Sabemos dónde está la tribu de los Caluanas, pero poco conocemos respecto a ellos. Solo se sabe que son muy peligrosos.
I tenim una primera carta, que és de la Marisa Elias Romanyà, i m'ha robat el cor, bé, ens ha robat el cor, i crec que vosaltres també. Diu, primer em presento, no us havia escrit mai, i escolta, mai és tard per començar, Maria Elisa, visc a Barcelona, a una residència, i li dicto la carta a l'infermera perquè ja no sé fer ús dels dits, i no volia perdre l'oportunitat de dir-vos que no sabeu la companyia que ens feu a la gent com jo. Ens fa anar a dormir molt aviat, però a la meva edat ja costa dormir, i la ràdio és l'única manera de distreure'ns. La meva companya d'habitació també vol que us saludi. Doncs una salutació també per la companya d'habitació. Espero que ens estiguis escoltant ara mateix. Aquestes nits sempre penses en moltes coses de la vida, com el petit cinema de Cardedeu, on anaven tant amb la mare i els cosins. Jo veia aquelles pel·lícules d'aventures i amor tan ben fetes de la Deborah Kerr i el Robert Taylor i el Stuart Granger, Ivanhoe, Els cavallers del rei Artús, El presoner de Zenda i una que era la meva preferida, Les mines del rei Salomón. Era molt emocionant, molt romàntica, i sortien uns negres altíssims d'una tribu que lluitaven els dos reis i també feien un ball espectacular amb uns plomalls meravellosos. Sabeu de quina tribu era o si eren un invent?
Eren els Batussi altíssims, efectivament, que avui dia els coneixem com els Tutsis, quan va haver aquella guerra brutal dels Hutus contra els Tutsis, eren els Batussis que surten a les mines del rei Salomón.
I el que millor ballava amb les llances deu ser mort, suposo. Eren balls de veritat o de Hollywood?
És mort, sortia també a la primera pel·lícula en Cinerama, Esto es Cinerama, i era el rei d'una tribu, efectivament ballava de meravella, i les coreografies eren realment les autèntiques de la tribu.
M'encantaria tornar-la a veure o sentir a aquell ball. Si me'l trobeu, seré la dona més contenta de Cardedeu. Doncs això és el ball. T'ho has d'imaginar, li hem de posar tots una mica d'imatge. Tantes gràcies us donaria per la companyia que em feu. Doncs, home, moltíssimes gràcies a tu, Marisa, per escriure'ns aquesta carta tan meravellosa, i gràcies a vosaltres que també ens heu escrit aquests dies celebrant el retorn de la finestra indiscreta.
Comentant de tots els tipus de coses, per exemple, Javi, que ens diu: m'ha sorprès molt que la primera hora del programa hagi sonat Dua Lipa i després passar a The Band, sí, sense comparar el nivell musical del primer programa, absolutament top.
Perfecte, doncs escolta, me n'alegro, veiem si avui estem a l'alçada. El Josep, quines ganes de tornar a sentir-vos. L'Udalo, ben tornats a l'equip, escoltat ja el primer divendres de molts. Bojos pel Cine diu: sempre finestrers. El Joan Borràs, amb moltes ganes de tornar a escoltar-vos, amics finestrers. I el Pedro Lario, que té una estranya obsessió, sempre diu el mateix. Diu: que bien vivís los funcionarios.
O sigui, he vist fatal perquè no ho soc. Directament, jo soc un puto autònom.
Gràcies, ja gràcies, Pedro. Les teves paraules ens commouen també i ens donen forces per seguir endavant.
Tienes que comprender una cosa. No tienes el tipo de las otras chicas.
Lo sé,
tienes las piernas de alambre. Rompes el conjunto y estás despedida. ¡Eddie!
Pero oiga, lo yo siento, solo quería decirle una cosa. ¿Por qué no me dan oportunidad? Fuera. No se le ocurre pensar que tal vez yo...
Fuera, fuera.
Mire, señor Kinney, figúrese que usted ha tenido siempre cebolletas para desayunar. De pronto, una mañana encuentra entre ellas un espárrago. Usted lo mira y se pregunta: ¿qué es esto? Hasta que lo prueba, pues ese es mi problema.
¿Cuál es tu problema?
Que soy un espárrago en medio de un plato de cebolletas. Y nadie me reconoce. When I
expose it, hey, l'espàrrec Barbra Streisand, jo no sé a qui se li acut esmorzar cebolletes o espàrregos. Bé, en fi, diguem que tot és admissible, absolutament. Què passa, doncs, que el dia 19, que és dimarts, fa 55 anys el musical Funny Girl, el musical amb Barbra Streisand, amb què va debutar al cinema i també va haver fet en teatre, Òscar a la millor actriu ex aequo, amb Catherine Hepburn, la història de la Fanny Brines, Fanny amb A, Fanny amb U, divertida, perquè era una actriu còmica dels espectacles de Ziegfeld i un èxit descomunal en la seva època, tot i que Hello Dolly la va vèncer absolutament als Premis Tonys de Teatre. El que passa que després al cinema ella va fer Fanny Girl i també va fer Hello Dolly. Vull dir, Barbra Streisand, que és la que canta, com sempre, o encara millor... Someday they'll clamor for my drama. Have you guessed yet who is the best yet? If ya ain't, I'll tell ya one more time. You've been to last time in all of the world so far. I'm the greatest, greatest star.
La finestra indiscreta.
Aquesta setmana viatjarem a Toronto, a les localitzacions de El Cielo Protector,
¿estás tramando algo?,
i a Venècia, dins i fora de la pantalla. També anirem a Tarragona. Perdó, a Targarona, amb El Cuco, i és de justícia que l'estrella de l'any, Margot Robbie, tingui espai propi a la finestra.
Suena guay.
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit, amb Àlex Gorina.
Segurament us heu fet un fart de sentir aquest tema, el nou tema dels Rollings, aquests darrers dies, però escolta, som un programa clàssic també, perquè portem 37 anys, i per tant, quan diuen que publicaran nou disc el 20 d'octubre, Hackney Diamond es diu, doncs escolta, ens ve de gust escoltar una mica de Rollings, que jo crec que el Carles Romero estarà molt content, també t'ho
dic. I espero que els que heu disfrutat aquest estiu amb les golfes del Gorina, doncs entendreu moltes coses, com per exemple que de tant en tant no parlem de cinema sinó de moltes altres coses que ens agraden moltíssim, i agraeixo la rebuda al programa. El Jaume, primer començo felicitant l'Àlex per les golfes a casa, no solament a mi, se'ns ha fet molt curt el programa, volem més. O el Xesc, que diu: pollastres, amb ganes d'escoltar-los de nou, només volia felicitar l'Àlex i l'equip responsable, la joia de programa que heu fet aquest estiu. Les golfes del Gorina, que estic escoltant mitjançant l'aplicació de Cat Ràdio, és una perdó puta meravella. Ja us ho comentaré quan hagi sentit la sèrie sencera, però només el detall que en Pere Tàpies fes una versió del GT Moi Non Plus del Gainsbourg em va deixar tan bocabadat que, si em punxaven, no em treien sang.
Bon. Doncs ja ho heu sentit, avui viatjarem, sempre viatgem, a través de les pel·lícules, a través del so, a través de la imatge, però avui una miqueta més. Avui viatgem en plan turista gairebé. I per començar, doncs, marxem a Venècia.
Hercule Poirot, he encontrado algo. Lo he analizado bien. Soy la persona más lista que conozco y no logro descifrarlo. Por eso he acudido a la segunda.
Estás tramando algo, amiga mía.
He visto un montón de videntes y todos son una farsa.
No creo en la evidencia.
Perquè l'estrena més mediàtica de la setmana és Misterium Venecia, la tercera trilogia del Kenneth Branagh dedicat a Agatha Christie, que després de dues pel·lícules molt convencionals i fins i tot diria que molt lletges, realment, com a mínim ens ha descol·locat un bon tros amb aquesta pel·lícula.
A més, és una versió absolutament lliure de la novel·la d'Agatha Christie, que no passava a Venècia en absolut, sinó un poble anglès on vivia Hercule Poirot retirat, però realment tot el que eren coloraines i repartiment espectacular aquí es converteix en gòtic, fosc, fantasmagòric, depressiu, en fi...
Sí, i avorrit, una mica, també, s'ha de dir.
He de dir que l'admiro per la valentia, sí, però un somnífer de pel·lícula, directament.
Però una pel·lícula molt més elegant i molt més cuidada, jo crec, a nivell de realització. Per tant, sí que la recomanem. I, escolta, hem anat a Venècia. Doncs seguim a Venècia, o mitja Venècia, mitja Toronto, perquè, escolta, els festivals estan allà i tenim un nou fitxatge. Aquesta temporada... que està tot arreu i, per tant, ens podrà informar de tot. Mariona Borrull, bona nit.
Hola, bona nit, com esteu?
Bona nit, bon dia, exactament. Clar, ara on et trobem?
Ara sóc a Toronto, per tant, m'esteu sentint amb 6 hores de retras. Déu-n'hi-do, eh?
Sí, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I Déu-n'hi-do el tute que t'estàs fotent aquests dies, que vaja, que portes ja... deus portar 3 rellotges per entendre'ns, per saber a quina franja horària estàs o estaràs, o, en fi, el que sigui. Però estem encantats de tenir-te aquesta temporada amb nosaltres i, escolta'm, que a més ens puguis portar tantes primícies d'aquests dos grans festivals que realment tallen molt el bacallà avui dia.
Tu has vist Misterium Venecia, per cert?
No,
no l'has vist.
No l'he vist encara, però tampoc he vist les dues anteriors. O sigui...
Has fet molt bé.
Vale, d'acord. Pla i català.
Doncs escolta, estàs a Toronto, però com abans van a Venècia i estem a Venècia després de la pel·lícula, començarem, si et sembla, per aquell festival perquè ens expliquis una miqueta què és el bo i millor que ens pots recomanar del que veurem els propers dies.
Vinga.
Doncs va, a veure, per Venècia, per on començaríem?
Jo començaria potser pel Lleó d'Or, no? La pel·lícula que va guanyar a millor pel·lícula justament al festival, que és Pobres criatures, de Yorgos Lanthimos. Esperadíssima.
Efectivament.
La tindrem a Sitges.
Sí, doncs és veritat, la tindrem a Sitges. Són dels plats forts. També la programació de Sitges ha sortit ja. Estigueu atents que el dia 21 surten ja les entrades i algunes volaran. I a veure, ha guanyat el Lleó d'Or, però ha estat un Lleó d'Or just o no, Mariona?
Jo crec que ha estat un Lleó d'Or molt just, però també molt de consens, perquè realment entres a veure les crítiques de la pel·lícula i són totes molt, molt positives. Aquesta és una pel·lícula, recordem, que escriu Tony McNamara, que és un dels grans guionistes de Yorgos Lanthimos, el director de Langosta, el director de La Favorita, i que és una pel·li molt, molt Lanthimos, però també molt poc Lanthimos. Per què? Doncs perquè Lanthimos és aquest director que a qui li agrada, diguem-ne, retratar l'ésser humà en tota la seva crueltat i en tot el seu cinisme, no? Lanthimos sempre ha vist com l'ésser humà era una espècie com de bitxet que intentava aplastar els seus companys per sobreviure, i aquí, en canvi, a Pobres criatures, la gran diferència que té amb la resta de pel·lícules de Lanthimos és que és una pel·lícula que és optimista.
S'està humanitzant!
Exacte, comença a tenir sentiments. És increïble.
Ostres, doncs per les imatges i el pòster i tal no ho semblava, eh? Pensava que era com una cosa més retorçada, però vaja, ja me n'alegro, del que estàs explicant.
Mira, jo diria la metàfora és... Aquesta és la versió de l'Anzimos de Barbie, d'acord? És la història... Atenció, que és per flipar, eh? És la història d'Emma Stone, que és una dona que se suïcida, i llavors un científic boig, que és Willem Dafoe, la rescata i, per ressuscitar-la, li posa el cervell d'un bebè, d'acord? De manera que tenim una dona amb el cap d'un bebè. Per tant, la mentalitat d'algú que encara no ha après les normes d'aquest món, però que tanmateix té el cos d'una persona gran. Llavors, això és com el detectiu Conan. No sé si coneixeu
el manga. Sí, però a més és una barreja entre Cronenberg i Frankenstein, ja directament, no?
Bueno, haureu vist imatges de la pel·lícula. Sí. Realment el que és el disseny de producció és d'Oscar, directament. Mm-hmm. Recordem, disseny de producció de James Price i Jonah Heath, que sempre ens deixem, diguem-ne, els noms de, diguem-ne, tots els càrrecs del cine que no siguin de cineastes, i jo crec que val la pena mencionar-los. Mm-hmm. I sí, creen una espècie com de Londres victorià surrealista en què Emma Stone ha d'anar com aprenent a viure en societat, no? I, igual que Barbie, insisteixo. Passa que, en aquest cas, jo crec que la versió és, i la història és superior. Aquí a Emma Stone, què passa? Que quan creix una miqueta s'enamora del primer rufián que passa, que en aquest cas és Mark Ruffalo. Mark Ruffalo, que fa d'un advocat que el pobre, clar, flipa amb aquesta criatura que no sap res del món i que no sap veure com de bo i com d'espectacular i com de bon partit és ell, i que el posa en dubte. Que això és una cosa que els homes... Ho sento molt, els fa molta ràbia que se'ls posi en dubte. Però clar, com que és un bebè en el cap d'una dona adulta, doncs, bueno, té la capacitat de construir, no?, aquesta societat on viu. Llavors tenim un conte feminista, socialista i, sobretot, i així per rimar, optimista. Bé. No està malament.
No està gens malament per començar. Moltes ganes de veure la nova pel·lícula del Yorgos Lanthimos. Dius, hi ha una gran oblidada al palmarès.
La
bèstia. Exacte.
Sí, totalment. I a més és molt gondri perquè és també un viatge lisèrgic cap a... O sigui, per diferents eres i diferents històries d'amor que aquest personatge, el personatge de Lea Seydoux, té amb el personatge de George McKay, no?, i que es van repetint al llarg del temps. I són històries sempre d'un desig brutal, d'una passió brutal, però també d'una gran angoixa, molta angoixa. I acaben, de fet, al present, a l'any 2012, amb George McKay interpretant, i això no és spoiler, interpretant a un, com se'n diu això, a un adolescent americà que, de fet, va protagonitzar i va perpetrar un mass shooting, un d'aquests...
Sí, una matança d'aquestes d'escoles.
Exacte, un mass shooting a Estats Units.
Una de les que es veurà a Sant Sebastià, i crec que Sitges també, i que està esperant aquí tothom amb candeletes, és la nova pel·lícula de Bayona, però tu i la gent de Venècia heu estat dels primers que heu pogut veure-la finalment. A veure, què ens expliques de La Societat de la Nieve?
Bueno, per començar, celebrar que és el primer català de la història en tancar, en clausurar un festival de Venècia, que això no s'està dient prou. Aquí Bayona fa, jo crec, la seva pel·lícula més gran, potser, amb una història que és arxiconeguda, conegudíssima, que és la història de l'accident que van patir els tripulants del vol 571 de la Força Aèria Uruguaia l'any 72, no? Amb aquest accident que, recordem, els va deixar varats enmig dels Andes, cuidao, sí. Quan anaven de cap de setmana a jugar un partit de rugbi. La Societat de la Nieve, jo et diria, és, potser, ser la història més o la visió més terrorífica que es podia, diguem-ne, fer sobre aquest esdeveniment, d'alguna manera.
Més que l'impossible.
De fet, se sap que Bayona va llegir el llibre del que es basa la pel·lícula, de Pablo Bierzi, que és un company dels tripulants d'aquell vol, dels supervivents, no? El va llegir durant el rodatge de l'Impossible l'any 2011, i que, de fet, es va inspirar en el terror que relataven, diguem-ne, aquests supervivents per lo impossible. Per tant, estem anant a la font d'aquest relat d'absolut, diria, horror, perquè realment la pel·lícula, que dura més de 2 hores, són 2 hores i mitja pràcticament, és una pel·lícula per anar a passar gana, per anar a passar fred i per passar-ho malament, gairebé d'una manera com transcendent, no? És a dir, sabent que sortiràs del cine tocat. I això que passi amb el cine i amb les pel·lícules, ja sabem, la gent que veiem molta tralla, és important que et toqui, no?, el que veus.
Doncs segurament serà molt millor que les altres dues grans pel·lícules. Bueno, jo diré grans. Les altres dues pel·lícules que es van fer sobre el tema, una es deia Viven i l'altra directament es deia Supervivientes en los Andes. Però...
Total.
Però van passar sense pena ni glòria.
Home, Viven... Jo no
se'n va parlar, però no ha quedat. No ha quedat. No hi és.
No hi és. Bé, no. La que segur que hi serà... Bé, ara, Mariona, hi ha algun altre highlight de Venècia que vulguis comentar o saltem a Toronto ja directament?
Jo saltaria a Toronto,
Saltaries
perquè la
a Toronto.
Resta... Sí, sí,
val,
sí.
Val.
Sí.
Doncs anoteu aquestes que ens ha comentat la Mariona que aniran arribant aquí i als propers festivals. Clar, una altra pel·lícula que se'n parlarà moltíssim segur i que té, bé, una transcendència especial és la nova pel·lícula de Hayao Miyazaki, que també es podrà veure a Sant Sebastià, també es podrà veure a Sitges, però que també ha vist ja la Mariona. Mariona, tenim moltes ganes de que ens diguis que t'ha agradat.
M'encanta.
Val. Ho hem salvat, perfecte.
Era bastant fàcil. Però aquí, advertència, d'acord? Hayao Miyazaki, recordem, el director del Viaje de Chihiro, del Vecino Totoro, és un director al que li hem agafat molt de carinyo perquè és molt capaç de despertar emocions, amb un sentit molt universal de la paraula. Les seves històries són sempre commovedores, parlen d'això, de personatges que són molt universals, i aquesta pel·lícula, El noi i la garça, em sembla que es dirà en català, The Boy and the Heron, en anglès, és una pel·lícula que justament fa el contrari. És una pel·lícula que el que vol és baixar les revolucions i que, de fet, posa un protagonista que és completament hieràtic, completament fred, un noi que perd la seva mare, crec que a la Segona Guerra Mundial, a Japó, en un incendi d'una manera molt absurda, a més, i que, bueno, ha de reconstruir la seva vida a la nova casa del seu pare, que és un ric terratinent, i que descobreix, evidentment, aquí els esquemes clàssics, no? L'accés la porta a un món màgic que l'ajudarà, entre cometes, a superar la mort de la mare. Què passa? Que tot això, tot el que us estic explicant, aquesta màgia, no?, i aquests mons fantàstics de Hayao Miyazaki, estan baixats tots. I estan tots, diguem-ne, relatats amb una tranquil·litat que jo no havia vist fins ara en el cinema de Miyazaki, que farà que potser la pel·lícula no ens emocioni tant com la resta. Però què passa? Que jo crec que tocava. És a dir, quan tens... Ara no sé quants anys té... Em sembla que en té 82, Hayao Miyazaki.
És l'última pel·lícula, això sí que ho ha dit, claríssimament.
Bueno, ell va dir que era l'última pel·lícula, llavors va sortir el productor de la pel·li, Junichiro no sé què més, que deia, bueno, jo el veig venint a treballar cada dia aquí a l'estudi Ghibli, jo crec que està preparant alguna cosa més.
Bé.
Llavors, Hayao Miyazaki porta des del 97 dient que es retira. No me'n creuria.
Com l'Àlex Gorina.
Doncs mira, qui es retira és el Víctor Erice, que això sí que ho ja se sap perfectament, i ho aprofito per dir perquè el 27 d'octubre s'estrena la pel·lícula de Miyazaki a les pantalles i el 29 de setembre la pel·lícula del Víctor Erice, i són dues pel·lícules que pel que acabes d'explicar són comparables, és a dir, la serenor de la veterania i de la persona que ja assumirà tot des d'aquella distància d'allò que has viscut, no?
Totalment. És el saber que no has de parlar gaire alt per dir les coses realment importants, no? I que les converses que importen de veritat les tens una miqueta en veu baixa. Jo li donaria una oportunitat sobretot amb tranquil·litat, no? Sense esperar que sigui la millor pel·lícula de Miyazaki, perquè llavors serà quan hi veiem els colors a la proposta.
Exacte, també bona reflexió aquesta, i una que també vejo molt perquè s'estrena aquí el 26 de gener, per tant, sí, aquesta sí que haurem d'esperar. És la nova pel·lícula d'Alexander Payne, que he de dir que l'última, a mi no em va agradar molt, aquella del Downsizing, que es deia, però en canvi, entre copes, és una de les meves grandíssimes debilitats, i aquí torna a coincidir amb Paul Giamatti. Per tant, novament, m'encantaria que em diguessis que t'ha agradat, però escolta, llibertat, Mariona? Què t'ha semblat Los que se queden, la nova pel·lícula d'Alexander Payne?
Mira, llibertat, amnistia i plorera màxima, mare meva, per favor, Gorines. The Holdovers, Los que se queden. És la pel·lícula nadalenca per excel·lència. No sé per què l'estrenen aquí al gener, no n'estava enterada, i la veritat és que em sembla poc lògic.
Un error estratègic,
Et diria que sí. Mira, aquesta és una pel·lícula per veure VHS en família i sota la manta, d'acord? A casa. Durant les
vacances. Però no m'ha quedat clar si t'ha agradat o no. Perquè una cosa és que sigui de plorera, però no m'ha quedat clar si t'agrada o no.
Ai, sí, moltíssim. O sigui, jo l'he gaudit, però vamos,
immensament. D'acord. Està bé, està
Mira, aquesta és la història d'un professor i un alumne que estan obligats, per circumstàncies, a quedar-se sols a l'internat on ell treballa i ell estudia, respectivament, i que hauran de fer-se amics per obligació perquè és que han de passar els sols en aquell edifici. Llavors, és la història de dues persones molt insegures, molt tocades per desgràcies que ells creuen que són alienes, però que en el fons no hi ha desgràcia que ens arribi que no tingui, diguem-ne, part de la nostra responsabilitat, i que sobretot hauran de fer les paus amb la idea de no tenir una família per Nadal. Haurem d'alguna manera de construir la seva família a partir de la convivència. I una convivència que, a més, sí que pot semblar que és com això trista i apagada, perquè dius, uà, es passaran tot el Nadal tancats en aquest edifici buit, però que és veritat que Alexander Payne juga amb molta gràcia. Aquest és un guió que té uns intercanvis i unes ràfegues d'humor que són brutals i que realment es beneficien molt del que és doncs això, el caràcter de dramaturg d'Alexander Payne, que jo crec que aquí brilla moltíssim. No, jo diria que està molt del que va ser l'última, la de Downsizing. No sé, aquí a Espanya es va dir Downsizing?
No, no sé si es va dir així, però vaja, era aquella que anaven encongint a la gent perquè hi capiguéssim tots.
Que
Sí, sí, es deia Una vida a lo grande, vaja, un d'aquests títols.
Madre mia.
Sí.
D'acord. Però sí, jo diria, aquesta pel·lícula, més, Paul Giamatti està increïble. Paul Giamatti, recordem, ha estat un d'aquests grans secundaris del Hollywood, diguem-ne, més modern. També va ser, el cap de sala de Truman, atenció, als anys 90. I aquí fa una dupla increïble amb Dominic Sessa, que és debutant, és el noi, l'estudiant, que jo crec que tindrà futur en el món del cine, igual que tot això l'ha tingut Sidney Sweeney, per exemple.
Tom, si me decidiera por ti sin más, estoy completamente segura de que me perseguiría el fantasma de George.
Es una situación muy triste. Bueno, si eso te hace feliz, estoy dispuesto a desaparecer. ¿Quieres dejarte de gestos teatrales? Sé cómo desaparecerías, con un mazo. Por otra parte, si no puedes vivir sin ella, no sería el primer sacrificio que yo hiciera por ti.
¿Qué sacrificio? ¿Qué has hecho tú nunca por mí? Mira quién habla, un santo. Y eres el egoísta más traidor y más egocéntrico que he conocido en mi vida.
Mariona, deixa que et digui que m'ha encantat aquesta primera presa de contacte i la teva capacitat de sintetitzar, però a la vegada explicar-nos bé detalls sucosos sí. I meravellosos d'aquestes pel·lícules.
Ai, jo, gràcies.
I ara sí que t'integrem en dinàmica total de programa i, com cada setmana, doncs, hi ha una recomanació del convidat convidada de la setmana. I en aquest cas ens has portat un Lubitsch, ni més ni menys, Una mujer para dos.
Sí, total. Jo us he portat allò, l'últim descobriment que he fet, Design for Living, es diu en anglès, Una mujer para dos. Estava preparant unes classes de la universitat i de cop i volta me n'adono d'una pel·lícula de Filmin que dic, ui, però aquí no és home-dona, aquí hi ha home-home i dona. I
sí.
Què? Què és esto?
I 1933, eh?
Miriam Hopkins... 1933.
Bueno, perdoneu, però el cinema americà dels anys 30, primers dels anys 30, abans de que arribés el Codi Hayes, era un cinema incomparablement més modern, lliure, desvergonyit i alliberat que hem viscut després, eh?
Efectivament.
Doncs va, Mariona, tot teu.
Només dir que vaig entrar a aquesta pel·lícula i pensava, és que no pot ser veritat. O sigui, això que estic veient, no, la veritat no està passant. La manera que en Lubitsch narra aquest trio, aquest menatge a trobar entre aquests dos amics, no? Pintor i dramaturg.
El Gary Cooper i el Friedrich Marc.
Exacte.
I Miriam Hopkins.
I Miriam Hopkins, em sembla espectacular. Mm-hmm. Ben bé les síl·labes. El fet, simplement, que, o sigui, que es doni per fet, diguem-ne, tot el que és una qüestió sexual superalliberada, no? I una relació...
I on, parlada, on la dona decideix.
On la dona decideix, i a més, què és això? Que es diuen les coses i s'expliquen, diguem-ne, el que senten i el que pensen i negocien, no? Els límits de la teva relació romàntica, em sembla, perdoneu, eh? Mm-hmm. No 2023, em sembla 2026. Mm-hmm. Ara parlem que això, que la generació Z ens encanta parlar, no, de les nostres relacions, no, i ens encanta com, d'alguna manera, com, bueno, jugar amb aquests romances, no, que poden tenir formes que no sempre són monògames, no, i que estan obertes, això, a bisexualitat i tal, i és que és això, és aquesta pel·lícula, i jo la veritat és que vaig flipar sobretot això, amb la modernitat i també amb l'elegància en què Lubitsch ho posa en escena. Jo feia molt de temps que no veia una pel·lícula de Lubitsch, perquè coses de l'actualitat has d'anar veient el que surt a cartellera i no tens temps de recuperar clàssics, però no, o sigui, feia molt de temps que no recordava com m'agradava, com dirigeix aquesta persona, de veritat. Trec el barret.
Paramount, elegantíssima sempre, la productora, és veritat, en aquella època, i aprofito per dir, ja posats, doncs d'aquell període de la carrera de Lubitsch, hi ha altres dos títols, Un ladrón en la alcoba i L'octava mujer de barba azul, que tothom hauria de veure des de primer de bàsica, eh? O sigui, directament, eh? O sigui, la tria perfecta, perfecta, Mariona, directament.
Design for Living, Una mujer para dos, la teniu a Filmin, efectivament, com deia la Mariona, i seguim endavant.
La lava está avanzando. Hay un bombero que está gritando dentro del camión volcado.
El conductor sigue dentro. Que alguien le saque de ahí.
La fi del món. Cinema i la finestra indiscreta.
Estamos en el año 56. Como sabéis, el protagonista de la película es Ennio, editor de L'Unità, el periódico del Partido Comunista Italiano.
En Italia había comunistas, pero los comunistas no vivían solo en Rusia.
No.
Lontano, lontano nel tempo.
És una de les estrenes de la setmana, però és també un clàssic de festivals, com és Nanni Moretti, que aquesta setmana estrena Una mujer... Ai, una mujer, ja estava llegint la línia.
El sol del futuro.
El sol del futuro. Futuro. Ah, efectivament.
Benoll, que va ser Palma d'Or l'any 2001, ha fet el seu Fellini, però una mica Garci, per entendre'ns. De tota manera, no sé, Mariona, si has pogut veure-la.
Sí, jo el vaig veure a Cannes, al Festival de Cannes. També el vam veure ballar fent cercles amb tot el repartiment nadal de l'alfombra, de l'estora vermella, perdó. I sí, jo he de reconèixer que a mi la pel·lícula m'entusiasma menys que la crítica en general, però també he de reconèixer que no és una pel·lícula per mi en absolut, perquè Nanni Moretti està escrivint el que és la seva carta, això, el que dèieu, no? Un Fellini, la seva carta de comiat, gairebé diríem del més que del cine, de l'avantguarda cinematogràfica, no? És un director que aquí, de fet, es posa en la pell d'un director que reconeix que li ha passat l'arròs, o sigui, se li ha passat l'arròs i ja està, i no passa res, no? D'alguna manera.
Y estas son imágenes captadas por las cámaras de seguridad mostrando a los tres terroristas.
Pero han sido dos explosiones, no tres.
Puede que al tercero le fallara el explosivo.
O que se echase atrás y siga vivo. Las próximas horas son cruciales.
No nos podemos permitir la imagen de un civil caminando por el centro de Madrid con una bomba que puede estallar en cualquier momento.
Jo no arribo tot i havia de triar entre Lobo Perro i Todos los nombres de Dios. Al final vaig veure el Lobo Perro i crec que no me'n penediré mai, perquè no m'han parlat molt bé, eh?
Crec que no. Hi ha un perfil de pel·lícula que és pel·lícula dirigida per Daniel Calparsoro, amb Luis Tosar de protagonista, i que acostumen a ser thrillers, que volen ser així thrillers a l'americana, que està una mena de speed, per entendre'ns, però en lloc d'autobús, caminant, no? És a dir, Luis Tosar amb una bomba enganxada i no pot parar. Si para, explota. És una de les pel·lícules més ridícules, més mal escrites. És a dir, saps allò que dius? És una pel·lícula i, per tant, he de comprar que passin coses que no passen a la vida real, però tot i així estan tan mal escrites que no, tampoc te les pots creure. I per tant, intenteu evitar Todos los nombres de Dios, sento haver-ho dit, igual que crec que s'ha d'evitar Vencer o morir.
Vencer o morir és com una pel·lícula de Jean-Franc Charançonnet, és a dir, la postrevolució francesa feta per la ultradreta francesa, posant en valor els monarques, la religió i la França heroica conservadora, és a dir, és com aquella pel·lícula que parlàvem la setmana passada de que sembla que l'ha pagat el
Sound of Freedom.
Sound of Freedom. Doncs deu ser el Sound of Freedom francès. Mare de Déu, senyor. Què està passant? A veure quan farà ara la pel·lícula de la Guerra Civil Espanyola a favor de Franco. Està al caure! Està al caure, aquesta pel·lícula.
Doncs escolta, amb aquest panorama haurem d'anar a les plataformes.
3, 2, 1, ignition. Yo no quiero vivir 250 años más.
¿Por qué no?
Porque me trataron de ladrón. A un soldado se le puede decir que es un asesino, pero no que es un ladrón.
Doncs segurament, si hagués de recomanar-vos una pel·lícula de plataformes d'aquest cap de setmana, la teniu a Netflix i és El Conde, la nova pel·lícula de Pablo Larraín, amb aquest...
Em vas jurar que em la deixaries veure.
Sí, és veritat, però escolta, ja la tens disponible a Netflix, la pots veure, amb aquest Pinochet convertit en un vampir tipus Dreyer, per entendre'ns, i bé, és una pel·lícula que... Mariona, tu l'has vist?
Jo la vaig veure i, de fet, estava flipant ara quan ho sentia, perquè dic, ja s'estrena, però sí, la vaig veure la setmana passada a Venècia, que fort.
Sí, 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 ha sigut allò, gairebé estrena mundial. I, doncs bé, què t'ha semblat? A mi m'ha agradat més visualment que el missatge m'ha quedat una mica més confús, vaja, no sé, tu què en penses?
Home, és que realment la temptativa era molt arriscada, eh? A fer una versió de Dràcula, de la història de Pinochet, en què cap dels personatges de la teva pel·lícula és evidentment humà i simpàtic d'alguna forma, és negar la simpatia i negar la complicitat de l'espectador des del minut 1, i això pot sortir molt bé o pot sortir regular, i jo crec que en aquest cas ha sortit regular. Jo diria que l'hagin estrenat, de fet, amb tan poc marge, és que Netflix deu creure bastant poc en la pel·lícula. Llavors, bueno, us la recomanem, jo crec que gairebé com a curiositat, però si haguéssim d'invertir 2 hores en una pel·li, potser seria una altra.
Una mujer para dos. Busqueu-la.
Efectivament. També a Netflix s'ha estrenat la nova pel·lícula de Billy August, és a dir, altres grans noms, però Billy August, pobre, jo crec que ja fa un temps que ha deixat enrere els seus millors dies. Aquesta es diu El arte de la seducció i és una pel·lícula funcionarial, diguéssim, una comèdia d'aquestes de Palau que, vaja, podeu saltar-vos tranquil·lament. A Amazon Prime, a 1 milió de milles, protagonitzada per Michael Peña, que és la història real d'aquell primer... aquell treballador agrícola que va ser el primer a anar a l'espai, no?, d'origen mexicà. Apple TV, a partir del dia 20, La Supermodelo, és una minissèrie documental sobre aquella època daurada de Claudia Schiffer, de Cindy Crawford, etc etc. Se suposa que amb un sentit crític, eh? A veure. Sky Showtime, ha arribat Poker Face, ha trigat molt a arribar aquesta sèrie protagonitzada per Natasha Lyonne, però jo us la recomano moltíssim. Una sèrie sobre una noia que té una especial virtut per percebre el crim, i a cada capítol es dedica a resoldre un crim, però vaja, amb convidats, allò, Adrian Brody, Joseph Gordon-Levitt, a cada capítol una estrella.
Millor que Crims?
Per ser el malvat. Per mi sí, per mi sí.
D'acord.
Poker Face, Sky Showtime, per mi una de les grans sorpreses. I a Filmin, una pel·lícula, mira, Sydney Sweeney, Mariona, que mencionem abans, Reality, és una mena de Snowden, diríem, no?, d'un cas d'aquests de... espionatge contra espionatge real als Estats Units, però el que m'ha agradat, Mariona, és que la pel·lícula són tot diàlegs de transcripcions d'àudios de l'FBI, no?, si no recordo malament, i és rodada gairebé en pla seqüència, a més a més.
Sí, sí, o sigui, el que entenem per un tour de force, això és un tour de force, i seria molt injust que passés desapercebuda només per estrenar-se en plataformes. Reality, és que agafeu llibretes, o sigui, ara ja, i apunteu Reality a Filmin.
Doncs això, a Filmin la teniu. Estrenes en català, The Matrix Resurrection, subtitulada a Movistar, Elemental, a Disney+, HBO Max, un nou filtre que, per al que podreu trobar els títols en català, 149. a Prime Video ja teniu Barbie. I el curiós cas de Benjamin Button a Apple TV, això sí, si teniu posada l'interfície en català. També podeu trobar City of Angels, Soc Llegenda, Interstellar, i a Netflix Mamma Mia, Maleïts Malparits, Brokeback Mountain, el Halloween del Rob Zombie i It de l'Andy Muschietti.
Habla Elmer Davis otra vez. Aún no sabemos de qué se trata ni de dónde procede, pero desde luego hay algo. Algo que gira alrededor de la Tierra a una velocidad superior a las 4.000 millas por hora.
Y el mundo gira, 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 va el mundo al fondo. D'amore, amore, nulla al mundo lo può cambiar, cambiar.
UFOs, cinema i la finestra indiscreta.
Sílvia, ja et vas acostumant al teu nou crit de guerra?
Sí,
com
sí,
sona la gateta
sí, va,
actualment?
Va,
sí, d'acord,
va.
Molt bé.
Els canvis sempre són bons.
Sempre són bons, com per exemple incorporar aquí a la Mariona, a la que ara hem d'acomiadar perquè està, vaja, en horaris estranys, embolicadíssima.
Dissolvent-se en el no-res i etcètera, etcètera.
entre, com se'n diu, pots de Nescafé ara mateix, però sí.
Clar, clar. Doncs una abraçada enorme i bé, repetirem, o sigui que esperem la teva pròxima visita a la finestra indiscreta.
Fantàstic, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a tu, Mariona.
Gràcies.
Bona nit.
Bona nit. Doncs vinga, el ritme no para, Sílvia. Per tant, comencem amb les notícies.
La vaga de guionistes dels Estats Units continua fent estralls.
Ah, pensava que, que havia bona notícia, però no.
Ah, no, encara no. I el remake del Senyor i la Senyora Smith s'estrenarà finalment el 2024. Sí, a mi m'ha explotat el cap al saber que hi havia un remake i he pensat, realment, creieu?
Un remake del remake?
Del remake, però que han canviat els actors i que no són l'Angelina Jolie i el Brad Pitt? Ai, 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 ai.
Home, t'imagines què podria passar si tornessin a coincidir aquests dos? Escolta, jo crec que el millor que pot passar amb la vaga és que no es faci aquest remake directament.
Polèmica a Sant Sebastià amb el documental dirigit per Jordi Évole sobre l'ex-etarra Josu Ternera, No me llame Ternera. Diverses associacions de víctimes del terrorisme van demanar que la pel·lícula fos retirada del certamen. El director del festival, Rebordinos, ha tancat la polèmica dient que primer s'ha de veure per poder opinar.
Em recorda els anys de Julio Medem.
Sí, no, però és que sempre ha passat... Mm-hmm. Aquesta polèmica ja va existir amb aquella pel·lícula que es deia Fede Tarras, mm-hmm, del Borja Cobeaga, i van dir el mateix. Escolta, primer veiem-la i després en parlem,
ja
si voleu, no?
Vista per tant, sentència.
Bé, rebordim-nos.
I la nova pel·lícula de Todd Haynes serà un drama sexualment explícit en Joaquin Phoenix. Mm.
Home, ens motiva, no?
Ens motiva molt.
No volies una bona notícia?
Doncs sí, la bona notícia de la setmana.
És a dir, Todd Haynes torna a dirigir i encara no s'ha vist aquí la seva última pel·lícula.
Però s'està a punt de veure, s'està a punt de veure.
Això és veritat, escolta, jo ja l'he vist.
Bones notícies per tot arreu.
I una que m'ha fet molta gràcia és que Scorsese es reserva un paper en la seva nova pel·lícula de Jesús. Serà un angelet?
Doncs jo crec que serà Déu, directament. És a dir, Scorsese està a nivell Déu ara mateix. Però escolta, hem de recordar que ja va fer una pel·lícula sobre Jesús. No sé què
bueno,
més vol explicar.
Per altra banda, va posar el seu pare i a la seva mare en un dels seus primers treballs cinematogràfics. Doncs per què no? Directament. I segur que cuina i talla els alls amb una...
Amb una fulla
amb
de feita.
Amb una gilet.
I hi haurà un angelet gorina?
Un angelet gorina?
Va, i el gòssip de la setmana, el meu amic, Timothée Chalamet, té nova nòvia i és una model que es diu Kylie Jenner.
Oh, bé, és famosa, no?
Aquesta molt famosa.
És més famosa ella que ell, de fet.
Sí.
Ah, t'anava.
Ai, Timothée.
Però la Kylie Jenner és una de les Kardashian?
No.
Ah, val, jo estic perdut.
Willy Wonka i les Kardashian.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Ara, clar, naturalment, ha acabat l'estiu i comencen a arribar els comentaris de vosaltres sobre les pel·lícules que heu vist darrerament, com l'Esteve, que diu que Indiana Jones no li va agradar, considera que es passen d'efectes especials i se'ls hi en va la olla una mica, Barbie molt bona, molt interessant, i calen segon i tercer visionat. I Oppenheimer em va agradar molt, gran música, i m'agradaria preguntar-vos per què no us va agradar i així aprendre el vostre criteri com a experts. És el mateix que em passava amb la pel·lícula de Venècia, perquè mira, perquè m'avorreix, perquè és massa llarga, perquè és confusa i no me n'entero de qui són els personatges.
Jo, bé, sempre tenen un punt de fredor les pel·lícules de Nolan. A mi m'interessa molt més la part de la bomba i científica. Crec que la comissió de la cacera, no?, de comunista, per entendre'ns, és una cosa que ja m'han explicat moltes vegades i no fa aportacions especialment rellevants, i que té, per mi, el clímax de la pel·lícula a mitja pel·lícula, que és la prova final de la bomba, i tot el que passa després se'n fa llarguíssim, ja.
I m'encanta que hi hagi algú que hagi anat a veure Fumar provoca tos, que vam presentar la setmana passada, i que diu que és una bestiesa com un piano. No teníem jo i la dona el cos per a drames i vàrem evitar Creatura. Tampoc és tan drama, però sí, és un drama, però vull dir que és, home, no te l'evitis, saluda-la i aprofita-la, que està molt bé. Però vàrem riure estones, una mica amb la història del casc, força amb la de la trinxadora i amb també amb el missatge d'error del robot. Un gran avantatge, 80 minuts, absolutament gloriós! Estem acabant la primera part del programa i, per tant, celebrem els 75 anys de Jeremy Irons.
I don't prefer the Hollywood cinema to the European cinema. I prefer good stories.
Jo no preferís que el cinema de Hollywood front al cinema europeu. El que jo preferís són bones històries. El que el guió estiga fet per europeus que estan a Amèrica, per americans que estan a Europa o per americans que treballen a Amèrica, això no té importància. Els bons guionistes són internacionals i les seues històries triomfen en qualsevol país.
The great storytellers are international and the story works in whatever country.
I'm an ordinary man.
Gens ordinari. Bé, el vam descobrir amb Retorn a Brideshead. Va guanyar l'Oscar per El misteri von Bulow, gran error històric de l'Acadèmia de Hollywood, com tants, perquè si hagués hagut de guanyar un Oscar hagués estat més merescut, inseparables, indiscutiblement, o Emma Butterfly, o fins i tot com a secundària la Casa Gucci. Va, penso jo,
Sí, sí.
Aniversari, 75 anys de Jeremy Irons. I no trigueu 75 anys a fer les vostres peticions musicals, perquè, com diem sempre, la música del programa és més maca quan la poseu vosaltres. Per exemple, un que va dir el que més m'agrada, Star Trek 5, La muntanya, Jerry Goldsmith. Per què no per acabar la primera part de La finestra indiscreta? Mai està malament un Star Trek per acabar la primera part.
A més, aquesta era una de les pitjors pel·lícules, no? L'última en frontera, la que va dirigir el William Shatner, però, en canvi, la banda sonora realment era de les milloríssimes de la sala.